Senyor Joan López, molt bon dia.
Molt bon dia, Àlex.
Si el Joan López està aquí i és dilluns, és que hem de comentar actualitat esportiva en forma del que ha passat aquest cap de setmana. Tenim alguna última hora sobre Moussa Diagne, company?
Acabem de parlar via WhatsApp amb el cap de comunicació del club, amb Gabriel Fernández, i ens deia que durant el dia hi haurà doncs, comunicat del club i que de moment se li estan fent més proves. Sabem que Moussa està ingressat a l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell a urgències, monitoritzat des del dissabte, el dia en què el Moravan Candola jugava a la pista del Delteco. Ell es va trobar malament a l'entrenament de divendres abans de marxar cap a Sant Sebastià. Va patir un mareig, segons se'ns va dir des del club, i això va fer que es quedés a casa. No es descartava que pogués viatjar el dissabte. Dissabte es va tornar a trobar malament. Com diem, a la nit ingressava a l'hospital i des d'aleshores, segons la informació que tenim, que és la que se'ns ha facilitat des del club, se li estan fent proves. No se li ha trobat cap lesió greu, però es continuen fent proves i continuen monitoritzats.
S'ha de trobar d'on ve, evidentment, aquest mareig.
Així
la qual
és.
Cosa, bueno, primer, evidentment, els desitjos, que segur que el Joan s'hi afegeix, de la més ràpida recuperació en el jugador. Jo crec que demostra més implicació en general en tot.
I aquí hem de felicitar perquè ha estat escollit com a jugador més valuós de la competició el mes de març.
Sí, senyor. I amb un partit menys que la resta.
Sí,
amb un partit menys que la resta, perquè avui és 1 d'abril, per tant, el partit que no va poder jugar formava part d'aquest mes de març. Deies, un senyor que mostra una implicació bestial, que té sempre una bona cara pels aficionats, que els anima, que els esperona, que els premia després dels partits. Ara s'ha posat de moda el tema bambes, etc. L'altre dia em demanava un, però quantes bambes deu tenir aquest senyor? A veure, aquests senyors tenen uns acords amb les cases comercials i els hi envien sabatilles, perquè
sí, però
ells no les poden trobar a llocs normals, les sabatilles pel número que gasten.
Si
no?
Continua amb aquest ritme de repartiment, perquè és que ara ja és multitud de canalla que l'espera cada partit que juga el Morabanc a casa, i amb aquest ritme no sé si en tindrà prou, eh?
Sí, haurà de renegociar el contracte amb la marca que li facilita les sabatilles. Doncs, com dèiem, la qual cosa vol dir que té molt de mèrit el que va fer el Morabanc Andorra a la pista del Delteco. Un Delteco que venia d'una ratxa positiva, molt interessant, havia estat jugant molt bé, molt especialment bé que Burgenats, per cert.
Que va fer un bon partit.
Que va fer un molt bon partit amb Seikuli, que era l'altre jugador, que és un altre molt bon jugador. I, en canvi, el Morabanc, tret del primer quart, que va anar la cosa més així aparellada, després va fer un partidàs.
Sí, és la força del col·lectiu, Moussa Diagne, perquè estàvem parlant d'ell, és un dels jugadors, potser franquícia, d'aquest Morabanc Andorra aquesta temporada. Encara que parlem d'un equip i de la força d'un grup, hi ha tres jugadors que potser són els que estan una mica ara per sobre de la resta, que assumeixen més responsabilitat i que tenen més protagonisme. Podríem fer el símil d'una columna vertebral, i aquests tres jugadors serien Andrew Albici, el director de joc, Dylan Ennis, que està en un nivell anotador i d'implicació i de protagonisme espectacular, i Moussa Diagne. I el dissabte, a la pista del Delteco,
no hi era
Moussa Diagne, el Vici va tenir un paper molt discret, 4 punts, i Dylan Ennis va anotar 2 punts. Però va sortir la segona unitat. Rafa Luz, que es va posar al vestit d'Andro Albici, del millor Andro Albici, va transmetre aquesta energia que té Rafa Luz, que el fa un jugador molt interessant per a qualsevol equip, i va anotar 19 punts, amb un 23 de valoració. En el lloc d'Ennis va sortir Miquel Evitali. Aportant intensitat, va fer 15 punts, era tot arreu, defensivament, donar moltíssim a l'equip, i en el lloc de Moussa Diagne teníem a Jerome Jordan. 12 punts, 7 rebots, és a dir, la segona unitat, si ho podem dir així, però em serveix una miqueta per parlar de la força de l'equip i de la implicació de tothom, doncs li va donar un plus al Morabanc Andorra. John Shurna, que també sembla que està recuperant, havia tingut els darrers partits que havia perdut també protagonisme, sobretot en anotació, va tornar a ser important, 12 punts, i l'equip, tot i un primer quart en què li va costar moltíssim anotar i va anar per sota en el marcador, va reaccionar en el segon amb un parcial boníssim, 14-28, i amb el marcador a favor va saber gestionar aquest avantatge sense tenir moments aquells que diem les pàjares, no? Aquests moments de defallida, defalliment que fan que potser, o desconnexions, que també s'utilitza molt aquesta paraula, doncs no n'hi va bé. El Delteco va intentar-ho fins al final, amb Beca Burgenats, que comentaves ara, que va fer un bon partit, i sobretot Blagota Sekulic, un veteraníssim de 37 anys que va ser el més valuós, 29 de valoració, crec que acaba amb 27 punts, però no van ser prou prous arguments per contrarrestar un Morabanc que va tornar a tirar de col·lectiu de la fossa del grup i que s'emporta una victòria importantíssima. El torna a situar en zona de play-off després de la jornada. Ha estat boníssima perquè han perdut tots els equips que estan per davant. Unicaja va perdre, València va perdre, Joventut va perdre, Manresa i Tenerife. Només el Saragossa, que està amb el mateix balanç de victòries i derrotes que el Morabanc.
I que va fer una matxada, perquè jo vaig veure una estoneta el partit i estava guanyant l'Unicaja bé, tranquil·lament, i en canvi va fer una remuntada al final amb una molt bona actuació d'un dels jugadors, Okoye, concretament, que va fer 30 punts, 6 rebots, 6 triples, espectacular.
Molt, molt bon partit.
32 de valoració, sí. I van capgirar el partit i van guanyar de 2.
Bon sprint final, sí.
Molt bé. Ara hi ha un grupet de 3 equips empatats amb 13 victòries, Morabanc, Baxi, aquests dos, 7è i 8è, i Tecniconta, que es manté a l'espera, però ha estat una jornada, com deies tu, rodona.
Tots queda una eternitat. Aviam, queden 9 jornades encara per acabar la fase regular i està tot molt igualat, però aviam, les sensacions són molt bones perquè els dos darrers partits s'han guanyat amb autoritat. El d'aquí contra l'Herbalife Gran Canària, que l'Herbalife Gran Canària, si vols, ho podem comentar, va passar per sobre com un camió per sobre del València Bàsquet.
És que té molt bon equip.
Li guanya.
És que té molt bon equip.
Ha apuntat el resultat, 111-92, però anàvem fent els comentaris durant la retransmissió de dissabte amb l'Òscar, anava mirant el marcador, deia, què està passant aquí? Perquè li guanyava, havia fet més de 100 punts i faltaven encara 5 minuts de partit, i li guanyava de 25 al València. Dius, què està passant? L'equip que va perdre aquí de manera tan clara.
Que
un equip passa, el que dius tu. Doncs la victòria contra l'Herbalife Gran Canària i aquesta contra el del Teco, tot això ja sense haver de combinar les dues competicions, amb un Morabanc molt més centrat ja en la Lliga Endesa.
Ho és deia, que vau fer el comentari amb l'Òscar. Sí. Jo us vaig sentir en el tram final del partit que dèieu que, clar, quan un equip abandona mentalment i físicament una competició, està mentalment molt més focalitzat en una i després físicament també la gent descansa més i pot entrenar més, que és molt important.
És la clau. No són els partits, no és la càrrega de partits que... Li comentàvem a la prèvia també a Ivonne Navarro. Són els viatges i són els entrenaments i és poder preparar els partits. Això és tot el que ha guanyat el Morabanc Andorra i el que li queda en aquestes 9 jornades de fase regular.
Mm-hmm. Una jornada que també passarà a la història per un jugador de l'Obradoiro, que es diu Benjamin Simmons, que va estar increïble. Va fer 10 de 14 triples i perquè va fallar els dos últims, perquè anava amb un 10 de 12.
Sí, ahir fèiem broma amb els companys. Jo demanava, el dia que juguem contra Obradoiro, aquí defensem, perquè la mateixa temporada, aquesta mateixa temporada, Basileiadis ha fet 10 triples.
Sí,
i ara tenen
a
Simmons, que ha igualat aquesta marca. Com tinguin el dia contra el Morabanc, que han de venir aquí al poliesportiu.
A mi m'agrada molt aquest equip, a l'Obradoiro.
Sí, tenen el Moncho, que fa moltes temporades que està a la banqueta. És un equip molt ben treballat, Tothom, tots els entrenadors diuen, l'equip de Moncho Fernández té molts recursos en defensa. És un equip realment molt, molt treballat.
I tant que sí. A veure, la setmana vinent, on ens n'anem?
A València, ens ve a visitar aquí el divendres.
Exacte.
I hem d'anar recordant...
I atenció que...
El partit ha canviat de dia,
pel 97.0,
Sí.
Novament per Andorra Música,
aquesta
per la coincidència en aquell moment amb el debat que hi haurà amb els caps de llista des del Consell General. I per això el partit, perquè el València pugui tenir més descans per jugar a la final de l'Eurocup, va demanar si es podia avançar, i això ha fet que... no quedi en la jornada de reflexió, que hagués sigut ideal, sinó que quedi el divendres, que és l'últim dia de campanya.
Exactament. Divendres crec que l'hora és 9:15.
Uh-huh.
El poliesportiu d'Andorra, interessantíssim. El València, que vindrà després d'aquesta desfeta a la pista de l'Herbalife Gran Canària. M'imagino que amb ganes de fer pagar els plats trencats al Morabanc Andorra, que arribarà també amb molt bona dinàmica amb aquestes dues victòries consecutives i la classificació ara mateix en zona de playoff.
I tant que sí. El segon equip va perdre, va caure... En aquest cas, en el partit que va jugar a la pista del segon classificat, era un partit dificilíssim, a la pista de l'UPSA, l'Unió Bàsquet Sant Adrià, va perdre de forma molt clara, 97-70, i l'UPSA continua segon classificat, a un partit del líder, que és el Pardinyes, que no havia perdut pràcticament i ara ha encaixat dues derrotes seguides, mentre que el Morabanc es manté a meitat de taula, setè classificat, amb 11 victòries i 12 derrotes.
Sí, bon partit de Sant i Campara, per afegir també, Àlex, a la seva línia, entre Sant i Campara i Cinto Gabriel, pràcticament la meitat dels punts. Sant i Campara van fer 20 i Cinto Gabriel 12 punts i 8 rebots. Morabanc que, com diem, doncs es va quedar lluny del rival i que està doncs, en aquesta zona mitja de la classificació.
Diumenge a les 6 de la tarda rebran el CC, Societat Esportiva Santa Eulàlia, un dels clubs clàssics de Barcelona. De Barcelona, em sembla que és. Crec que no és Hospitalet.
Ah, perquè hi ha el barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet. Jo pensava que sí que eren de l'Hospitalet, però...
Virrei Amat, no, Barcelona.
És Barcelona, Barcelona. Doncs.
A tocar, eh? A tocar, tens raó tu, perquè està a tocar, però no, és el... Em sembla que és a Nou Barris.
Sí,
que està...
no estan a tocar, no.
Ah. Mm. I el CC, que està amb un partit menys, només guanyat 10-13, el Morabanc 11-12, diumenge 6 de la tarda al Poliesportiu. Dues victòries importants, cada una per un motiu. La del Futbol Club Andorra i la del BPC.
Per quina vols començar?
Per la del BPC, per exemple, perquè està jugant ja no és lliga regular. Exacte. Està jugant eliminatòries per pujar.
Sí, i són a partit únic. Ahir es va disputar la de vuitens de final. Tenia factor camp a favor el BPC Andorra i el va aprofitar, i de quina manera. Va passar també per sobre de l'Aviron Castré. 42-16, partides dels de Jonathan Garcia i Dani Raya, que ha estat també el jugador que recordem està lesionat des de fa força temps i que passarà el que queda ja de temporada, des de fa mesos en blanc, i que està donant també un cop de mà a la banqueta amb el Xepi Garcia. Partit que va arribar a estar igualat a l'inici de la segona part, dominava el BPC al descans, 16-6, però va empatar l'Aviron Castré, 16-16, i a partir d'aquí, 4 assajos dels andorrans, gran partit de Nico González, que va fer 3 marques, el seu germà Agustí va fer una altra, i també Rama Ginashvili, el mitja melé del BPC, que va fer un altre gran partit. Molt bon partit ofensiu, sabien que el rival era molt fort a la línia del davant i que l'havien de jugar amb molt de dinamisme en els tres quarts, i ho van fer d'aquesta manera. Com diem, un partit que es decideix a la segona part, força...
Desenvolupament curiós del partit. Comencen guanyant ells, l'Andorra fa 16 punts seguits, però després acaben 16-6 al descans, després empaten l'equip contrari 16-16 i des de llavors 26-0.
Sí, i a més el partit havia agafat una dinàmica a la segona part que semblava que es podia complicar, perquè es va escalfar. La primera part va ser molt neta, molt de fair play, molt, molt esportiva, i a la segona part va haver-hi algun ball de bastons, i semblava que el partit es podia complicar, el marcador igualat, i aviam el BPC com ho negociava. A més, es va quedar sense un jugador, que va veure la vermella, el Beca Michelidze, i tot i així, com diem, la reacció va ser molt bona. És un BPC que té un dels millors equips dels últims anys, o podríem dir des de fa molts anys, no tenia un equip com el que està jugant aquesta temporada, ho ha demostrat a la Lliga Regular, on va ser segon del seu grup, i ara, doncs, ahir ho va tornar a repetir. Té realment un gran equip, una connexió aquí entre la frontissa aquesta, entre el mig melé i el mig obertura, de luxe. Ha trobat una parella de jugadors com Ginashvili i Nico González, que és un plaer per a qualsevol aficionat veure jugar. La velocitat amb la que mouen la pilota, l'oval en aquest cas, és de luxe. I ara tenim quarts de final, el diumenge, contra un rival que ens va superar en els dos partits a la Lliga Regular. És el campió del grup del BPC, el Toulouse. S'ha de veure on es jugarà, és un camp neutral, partit únic, eliminatòria, partit únic, aquests quarts de final, i ara, com diem, tot un repte al partit de diumenge.
I tant que sí. I anem amb el Futbol Club Andorra, que al final va quedar 4-2, un partit que anava 3-0.
4-0.
4-0, perdona, partit, vull dir 3-0 la primera part.
Sí.
Un partit, evidentment, amb dues parts totalment diferents. Semblava que la feina estava feta i Gabrius ho va dir així. Diu, potser no és bo guanyar 3-0 al descans.
És això, que és molt difícil que un equip que fins i tot a l'inici de la segona part fa el quart gol i té el partit ja coll avall amb aquest 4-0, que no es relaxi. I el Júpiter, que està en zona de descens, doncs encara havia de cremar les seves naus, i al final va fer aquests dos gols que no van fer perillar el partit, però sí que van fer que el partit tingués dues cares diferents. Gols d'Ernest Forgas, que va fer un parell, Rubén Bové i Moa, que continua també, doncs, amb bona línia, i aquesta victòria que fa que l'equip ara sigui cinquè a la classificació. Mira com van canviar les coses, eh? Ara estem només a 5 punts del segon lloc, que recordem és el que fa jugar la promoció, i a 5 punts del Manresa, com diem, i el líder, que és el Viladecans, que no ha jugat aquesta setmana, però tot i així té un partit més que l'Andorra, que recordem té dos per recuperar, es troba a 7 punts. Per tant, amb 9 partits encara per jugar per al Futbol Club Andorra, la situació és boníssima, i realment la ratxa que porta l'equip són 7 victòries, 2 empats i una derrota, eh? Ha fet 23, estava fent ara els càlculs, 23 punts dels 30 possibles, des que va arribar Gabri i Jorquera a la banqueta. Hi ha hagut també doncs, comentaris a les xarxes, eh? I avui se'n feien ressò els companys del diari d'Andorra que en aquesta alineació que va presentar el Futbol Club Andorra dissabte a Prada de Moles no hi havia cap jugador andorrà.
Venien de jugar dos partits internacionals.
Venien de jugar, voler, no? Entenem que és una situació puntual i que ve donada pel que estàs comentant. Venien de jugar doncs, els jugadors andorrans que estan participant des que doncs, va haver-hi aquest canvi a la gestió del club i els nous entrenadors doncs, van tenir els dos compromisos amb la selecció, havien entrenat els darrers dies, la setmana anterior per preparar el partit d'Islàndia amb la selecció i entenem que és per aquest motiu que ni el Christian o jugadors com Ludo com Cristian Martínez, Jordi Alaez, no, perquè està lesionat i tindrà unes setmanes de baixa per una fractura al dit, doncs no van jugar per aquest motiu.
Veurem el següent partit, a veure quin ons es fa i com es fa. Sí. Company, ens queden 3 minuts, a veure com ho resumeixes.
Amb tot el que em queda per comentar, Déu-n'hi-do. Lliga Multisegur de futbol per no canviar d'esport. S'ha celebrat la 20a jornada, Àlex. Repassem els marcadors molt ràpidament. Victòria del Sant Julià 0-3 contra els Lusitans. Continuen els labradians líders amb 42 punts. Segon és el Vallbanc Santa Coloma, que està imposant el derbi colomenc contra la UE per 2-1 i es troba a 2 punts del Sant Julià. Tercer l'Inter d'Escaldes, que va ensopegar contra l'Encamp, empat a un gol. L'Inter es queda tercer amb 39 punts, a 3 del líder i a 1 del segon classificat. I per darrere l'Engordany, que va perdre contra l'Ordino, sorprenentment, és el quart classificat amb 30 punts. Per darrere Ordino amb 23, UE Santa Coloma amb 20, Lusitans amb 18 i Encamp amb 10. Era la penúltima jornada de la Lliga regular abans de començar els play-offs. En futbol sala, el Sant Julià va perdre la pista de l'Alcoletge, 7-4, i és sisè a la classificació del seu grup a tercera divisió. Anem amb l'hoquei patins, derrota també de l'Andorra Hockey Club a casa al pavelló del Comunal per 2-7 contra el Congrés, un dels millors equips del seu grup i el menys golejat. A la segona part el partit va arribar al descans 0-1 i a la segona els barcelonins van obrir forat en el marcador i es van endur els 3 punts. Ara són setens, els de Roger Corral a la classificació. A la tercera catalana de vòlei femení també jugava a casa el Valls d'Andorra, va perdre un 7-3 contra l'Institut Montserrat a la segona fase, o fase d'ascens a segona catalana. Hem tingut també futbol femení amb l'empat de l'Enfaf a Borda Mateu, 2-2 contra el Martorell a la primera catalana. En motor, Xavi Cardelús va ser 21è ahir al Gran Premi de l'Argentina a la categoria de Moto2. També tot el fight, que va obrir amb el surf de neu, victòries del suís Michael Scherer i l'americana Julia Marino. Recordem aquesta setmana competició d'esquí, divendres, classificatòries, dissabte a les finals i la presència de Carlitos Aguarelas a l'Snow Park del Tarter. També s'ha celebrat, en aquest cas, dues proves de l'esquí de muntanya, que tancava la Copa d'Andorra. La travessa de les dues valls, victòries per les mateixes parelles. Es feia per parelles, Ferran Teixidó i Martí Lázaro han dominat les dues proves, la travessa de la Serrera, que es va fer dissabte, i la Coa Esquimo Reis el diumenge. Maria Fargues i Lorena Ledesma han dominat en categoria femenina els dos dies i Clàudia Trems i Josep Ferrer ho han fet a la categoria mixta. També felicitats a l'equip d'escacs de la Federació Andorrana que es va proclamar campió per primera vegada dels petits estats d'Europa. Havia pujat al podi en altres edicions, per primera vegada, campions d'aquest torneig al Campionat de Petits Estats d'Europa d'escacs. El Memorial Jonathan Almarcha de Trial, victòries de Francesc Recio i en zones negres i en vermelles la victòria per l'incombustible Marcel Albos. I Cristian Espanya no va poder acabar la seva prova de reaparició. Reapareixia a l'Enduro 4 estacions a Palència, va haver d'abandonar per problemes mecànics.
Company, moltíssimes gràcies.
A tu, Àlex.
Anant ràpid, eh?
Déu-n'hi-do. S'han posat les files. Fins ara.
I nosaltres que marxem, gràcies per la seva companyia, gràcies pel seu interès. Demà, Josep Pintat, cap de llista de Tercera Via, Unió Loredana, més independents, el convidat de l'entrevista. Fins demà, adeu-siau.